tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com sempre, al Jordi des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Aquesta setmana parlarem del mobile. No sé per què, però em sembla que...
Estem al mig de la fira del Mobile World Congress de Barcelona i precisament hem de parlar d'això, de novetats en mòbils i de moltíssima altra tecnologia també que podem trobar al mobile.
És important aquesta puntualització que has fet del lloc on es celebra, no? Per dos motius. El primer, perquè és important que es fa a casa nostra, no? Ens posiciona una mica al mapa, com a mínim Catalunya. La segona, bueno, per la part final del programa. A banda d'això tenim altres temes, eh? Parlarem una miqueta de tot, però bueno, podríem parlar de molts temes. Farem dos pinzellades breus a dues coses que creiem que són importants que sapigueu, altres potser no ho són tant, no? No sé, Jordi, si tu havies fet moltes videoconferències amb el sistema Skype de Microsoft, no? Però per exemple s'ha sabut aquesta setmana que mor,
sí,
no?
Sí, desapareix.
Bueno, però tampoc no és que mor, simplement és que el migren amb un altre sistema que tenen, no els interessa que estigui la gent,
eh? Que és el Teams.
Doncs hi ha notícies com aquesta, però ja hi hem passat per sobre completament. Farem un parell de pinzellades i directament anirem a parlar de les novetats que ja s'han vist fins al moment al mobile. Bé, doncs entrem en matèria. Avui la música ens arriba des d'Itàlia. Li porta Alessandro Caires, un DJ i productor. De fet, el trobareu sota el nom de Caires. Si el busqueu, lo d'Alessandro és el seu nom de pila, però no l'acostuma a explotar gaire. Comencem explicant una cosa que hem d'explicar perquè sí, breument, però l'hem de desmentir perquè la setmana passada vam dir una cosa i ara resulta que era un rumor i Microsoft ha sortit a dir que no, i és que Microsoft ha desmentit el rumor sobre una versió gratuïta d'Office amb anuncis.
Sí, a més és una notícia que es vam apuntar aquí mateix, i us vam dir doncs, això, que precisament Microsoft està treballant amb una versió d'Office amb publicitat, i realment la notícia no és que sigui mentida del tot, perquè realment ha aparegut, eh? És a dir, Microsoft està provant, han dit a nivell intern, una versió d'Office amb publicitat.
Doncs les proves no hauran anat gaire bé, Jordi, perquè ara estan sortint ja com a mica vents enrere, eh? No...
Sí, la mateixa Microsoft ha aclarit que aquesta iniciativa no arribarà al públic. Per tant, de moment, res de res. Vale. Office amb publicitat, res.
Deixem-ho així, eh? La segona cosa que us volem explicar també abans d'anar al mobile és que Adobe Photoshop arriba als iPhones i a més ho fa amb una versió gratuïta, tot i que també hi ha una versió de pagament.
Sí, recordem que el Photoshop, l'Adobe Photoshop, és un dels programes, o diguem que és el programa d'edició de fotografia més utilitzat del món i, sens dubte, el més famós i més important. Està disponible per iPads, per a PC i per a Mac. I a partir d'ara també el trobarem per a iPhone.
A més, crida l'atenció, no?, perquè ens expliquen que a finals d'aquest any possiblement també sigui per Android, eh? O sigui que sembla que desembarcaria tots els mòbils.
Sí, de moment una versió gratuïta que permet realitzar edicions bàsiques, tocar capes, selecció, edició, també amb intel·ligència artificial i també algunes funcions destacades. Tot per poder guardar amb arxius PSD que ens té acostumat a Photoshop.
Doncs sí, veieu que ens permetrà fer unes quantes edicions bàsiques i això és la versió gratuïta. I si tot, dius, de què s'hi guanyen la vida aquesta gent? Home, doncs passarà com amb totes les aplicacions de mòbil que diu en un conté compres integrades, no? I és que, depèn del que vulguem fer, hi haurà una versió de pagament. Els usuaris que necessitin funcions avançades hauran de rascar la butxaca.
Sí, tindrà un cost de 10,99 € al mes o 88,99 € si paguem la subscripció anual.
I per a què voldríem la subscripció aquesta? Que ens permet fer alguna cosa més interessant, no, suposo?
Sí, podrem utilitzar eines professionals com l'eliminació d'objectes, més de 220.000 tipografies i una selecció automàtica més precisa.
Vaja, com a totes les aplicacions de mòbil aquestes, que ens surten gratis i després diu compres integrades a l'aplicació, aquí estan les compres. Quan voldrem fer certes coses ens dirà això és del Premium. Anem a parlar del Mobile World Congress. El primer us volem ficar una mica en posició, no?, en situació de què és el Mobile World Congress, perquè s'està celebrant aquests dies. De fet, ja està arribant quasi bé al final, queda un parell de dies, i es fa a Barcelona, al recinte de la Gran Via de la Fira Barcelona.
Sí, aquesta edició ha posat el focus sobretot en la intel·ligència artificial, l'evolució també del 5G i amb la participació de gegants tecnològics com Google, Huawei, Meta, Samsung i Microsoft, entre molts altres.
Aquests, diguéssim, que són els que tenen els estands més grans, els que es fan veure més.
Sí, comentaus també que hi ha un espai també específic, que és el 4IFN, que és un espai dedicat a startups i també a inversions amb 600 empreses emergents.
O sigui que no només hi trobarem grans empreses, sinó que també n'hi ha de petitetes.
Sí, a més comentar que el congrés es tancarà el dijous a la tarda després de 4 dies intensos de conferències, presentacions i molts negocis. Més de 2.700 expositors, més de 1.200 ponents i, bueno, amb unes xifres espectaculars també de visitants.
Jordi, hem explicat això, va obrir dilluns, tancarà aquest dijous a primera hora de la tarda i el que no m'ha explicat, perquè hem parlat de xifres espectaculars, és les xifres de si volem anar i no tenim invitació, perquè hi ha dues maneres d'entrar al mobile, no? Amb invitació o pagant.
Sí, amb invitació o pagant. Les entrades no són barates, eh? Poden anar dels 1.000 euros fins als 4.000.
Doncs aquestes, Seria, o sigui, si voleu assistir a tots els pavellons del Mobile i, a més, voleu assistir a les conferències, heu de pagar 2.000 euros. Després hi ha uns passes VIP, que és això, se'n van als 4.000 o més. I el més baratet, que és no assistir a cap conferència, només entrar, val 1.000 euros. Barat no és, però
bé. I tot i això han superat els 100.000 visitants, només perquè us feu una idea de les xifres.
Sí, no, clar, recordem que al cap i a la fi és una fira professional. Nosaltres, per si no hi podeu anar, us fem una mica resum de què és el que ha passat fins ara, perquè hi ha hagut moltes novetats ja que s'han presentat aquests primers dies, algunes fins i tot algun dia abans de que s'estrenés. Comencem explicant i parlant de Mediatek, perquè ha presentat novetats pel futur del 6G. Aquesta és la fira del 6G ja,
Sí, Mediatek ha avançat les seves tecnologies cap al 6G i destaca la computació híbrida com a element clau per a les xarxes del futur. Aquest avenç millorarà la latència i la privacitat, especialment en aplicacions com la intel·ligència artificial generativa, que tant estem disfrutant amb el ChatGPT.
A més, la companyia ha presentat un nou mòdem amb velocitats fins a 12 gigabits per segon. Necessitarem més velocitat, lògicament, si volem accedir amb aquest 6G.
Sí, una altra de les innovacions destacades de Mediatek és la seva antena intel·ligent amb intel·ligència artificial, capaç d'ajustar la connexió segons com es subjecti el dispositiu.
Vaja, que l'antena també, ara les antenes també tindran intel·ligència artificial.
Ni més ni menys.
Una altra companyia que també aposta clarament pel 6G i la connexió de més per satèl·lit és Qualcomm, també es present a la fira.
Sí, competència de fabricació de xips de Mediatek, doncs Qualcomm també aposta pel 6G i la connectivitat via satèl·lit.
Doncs, sobretot, és aquesta una de les grans apostes, la connectivitat NTN, és la connectivitat per satèl·lit, que diuen que a partir d'ara hem de tindre connexió a internet allà on estiguem, on la connexió terrestre no arriba, fins i tot, no sé si heu pujat mai amb un vaixell d'aquests grans creuers, si teniu la internet del vaixell, bé, però si heu de dependre de la internet del mòbil, un cop estem amb alta mar, s'ha acabat.
Sí, sí.
Doncs això s'acaba, si tindrem cobertura per satèl·lit. Qualcomm el que fa és un redisseny de la interfície de xarxa i incorporen noves tècniques també per optimitzar l'amplada de banda, per tindre més velocitat i després pues, adaptar-ho a tot aquest 6G. I tot plegat amb més novetats, sí, perquè Qualcomm també ens ha presentat l'X85, que és el nou mòdem 5G. I fixeu-vos que parlem de 5G, però les velocitats despentinen,
Sí, velocitats que arriben als 12,7 gigabits per segon. Això ho ha presentat el Mobile, aquestes tecnologies que donen aquesta velocitat de baixada, és a dir, els 12,7 i 3,7 de pujada.
Doncs un mòdem que està pensat clarament per dispositius de gamma alta, tant per aplicacions industrials com per a gent que necessiti moure moltes dades, perquè no sé fins a quin punt necessitem que el nostre mòbil sigui capaç de descarregar 12,7 gigabits per segon, I, a més, això, com diem, està pensat per treballar amb sistemes 5G encara. Tot això abans d'arribar al 6G,
Sí, comentaus també que a part d'aquest model, d'aquest mòdem X85, també ha presentat l'X82, una versió més econòmica, no arriba a tantes velocitats, però potser serà més per
als mòbils de carrer,
Sí, per als mòbils de consum general.
A part de mòbils, un dels grans estants és Lenovo. Lenovo ha presentat un munt de coses. No sé, estaven inspirats, ja sabeu que ara estan molt posats en ficar pantalles enrotllables i coses d'aquestes, no? El primer que ens ha presentat i que ha cridat l'atenció a l'estant és el portàtil Yoga amb panell solar. I ara algú dirà, per què volem un panell solar amb portàtil? Doncs, bueno, pot ser una idea creativa,
Sí, Lenovo ha aprofitat el Mobile World Congress de Barcelona per mostrar un dels seus conceptes més innovadors. Un portàtil, que és de la gamma Lenovo Yoga, i porta panell solar. Bàsicament, potser és de la primera vegada que veiem un portàtil amb panell solar. I, a més, ens dona fins a una hora d'autonomia, per exemple, no fent qualsevol cosa, sinó reproduint vídeo, sempre que només el carguem uns 20 minuts, al
sí,
sol.
Sí, al sol, això sí, no li serveix la llum d'impacte indirecte, no, però si posem el portàtil al sol 20 minuts, en 20 minuts ens dona una hora de reproducció de vídeo. Vaja, és eficient aquest panell solar, eh?
Sí, és molt eficient i, no sé, potser veurem aviat la gent als parcs, no?, o tinguin els portàtils així i de cara al sol, no?, cargant els portàtils.
Doncs bé, és un concepte interessant, a més, un portàtil, algú dirà, buah, això deu ser un aparell, no?, el panell solar ve incorporat a la mateixa tapa del portàtil, eh? No us penseu que és cap cosa estranya, sinó que és un portàtil fi, a més, no és un portàtil escandalós.
Sí, a més, aquest sistema de gestió d'energia monitoritza en temps real la potència del panell solar i prioritza l'ús d'energia renovable abans d'acudir a la bateria interna.
Doncs fixeu-vos, o sigui que pot fins i tot estirar del panell solar. Si estem treballant en un lloc que hi ha força llum, doncs gasta directament el panell solar abans de gastar bateria. Increïble. Portàtil de 15 mm de gruix, 1,22 quilos, tampoc és cap barbaritat, no?, per portar tota aquesta tecnologia. També ens ha presentat el Codename Flip. És un innovador portàtil amb pantalla OLED flexible vertical.
Sí, una altra novetat, no?, que ha presentat Lenovo amb aquest nou portàtil, que porta una pantalla OLED plegable de 18,1 polzades en format vertical.
Ens haurem d'acostumar amb això. És una mica estrany perquè 18,1 polzades, algú pensarà, és enorme, sí, però és que és vertical. O sigui, no tenim gran amplada, sinó que el que fem és desplegar-lo. Una mica l'estètica dels mòbils desplegables, aquests que venen de futur, no?, però amb un portàtil.
Sí, comentaus que aquest disseny de portàtil permet transformar el dispositiu en diverses configuracions, segons les necessitats de l'usuari, des d'un mode tradicional, amb una experiència de doble pantalla i, bàsicament, amb altres formats. Començant, per exemple, pel mode clamshell de 13,1 polzades, arribant als 18,1 i també un mode compartit de 13+13, per dir-ho així.
Diguéssim, Jordi, que aquest és aquell que potser havíem comentat alguna vegada, que la pantalla es gira pel costat de darrere i podem veure nosaltres la pantalla per una banda i l'altra pantalla és pel que està davant nostre.
Sí, bàsicament per treballar en equip o per mostrar coses a altres usuaris.
Doncs una idea interessant. A més, no ve mal calçat aquest ordinador, eh? Veiem que porta Intel Ultra 7 de nova generació, 32 GB de RAM, 1 TB de magatzematge. Vaja, que és un ordinador, una aposta que no només han encarat a innovar per aquí, sinó que potència no n'hi faltarà tampoc.
Sí.
I una altra experiència diferent, aquesta no sé si ja tindrà tanta penetració com el que m'ha explicat fins ara, perquè aquesta potser serà per alguna mica més engorrosa, és el Magic Blue Dual Display. Són monitors externs magnètics, diguéssim, o sigui que haurem de portar a la nostra bossa uns monitors externs que anirem acoblant magnèticament al nostre ordinador portàtil si els necessitem.
Sí, és un sistema de dos monitors externs de 13,3 polzades que es poden acoblar magnèticament als portàtils que siguin compatibles.
Lògicament ha de ser un portàtil que tingui aquest sistema magnètic per agafar-los, eh?
Sí, aquest dispositiu està dissenyat per a professionals que necessiten més espai de pantalla per a tasques d'edició de continguts. Fins ara, doncs, arribàvem a casa, teníem una pantalla gran, no?, i allà enxufàvem el nostre portàtil, però, si volteu molt, doncs, amb aquestes pantalles magnètiques també farem.
És allò que diu, oi, és que estic acostumat a l'oficina que tinc dues pantalles i quan vaig amb el portàtil no les tinc. Vinga, aquí les tindrem. Això s'anomena Magic Bay Dual Display. I, finalment, també ens porta la gamma de portàtils professionals amb una mica de tot, no?, pantalles 3D, dissenys plegables, convertibles. Lenovo ens porta moltíssimes màquines noves, eh?
Sí, ha renovat tota la seva gamma de portàtils professionals, nous dissenys i tecnologies avançades. Ha aprofitat aquest mobile per arribar amb tots els seus nous productes.
Parlem dels mítics ThinkPad, eh? Que tampoc no és que siguin molt nous aquesta sèrie, però si hi és perquè fa molt temps que hi ha, tant els ThinkPad com els ThinkBook. Eh?
Sí, ens han presentat molts models, no els comentarem tots, però, per exemple, un dels més interessants és el ThinkPad T14S, que és un convertible, un 2-in-1.
Doncs perquè vegueu, moltes coses i, a més, Lenovo també ha aportat altres cosetes. Si passeu per l'estand, en aquest cas no sé si podreu passar en aquests preus que m'ha explicat, no? Però, per exemple, hem portat l'iRing, un accessori en forma d'anell per controlar models 3D sense haver de fer anar teclat i ratolí. Vaja, ara sembla que estem entrant al tema dels anells, eh?
Sí.
Ara Lenovo també té un anell. No és...
Un anell per controlar-los a tots, no?
En aquest cas sí, per controlar els nostres dissenys 3D. Vaja, en lloc de fer anar el ratolí, mourem la mà davant de la pantalla i a l'anell ja li donarà la informació. Més fabricants que han presentat coses, Xiaomi ha presentat el Xiaomi 15 i 15 Ultra.
Sí, ens presenta també mòbils molt potents i que sobretot destaquen per les seves càmeres Leica Sumilux, unes càmeres fotogràfiques que han de convertir amb el Xiaomi de més gamma alta, amb un dels millors mòbils amb càmeres fotogràfiques del mercat.
Jordi, què podem esperar d'aquest telèfon, doncs? Gamma alta en tot, eh?
Sí, Snapdragon 8 Elite, pantalla AMOLED, amb un pic de brillantor de 300.000 nits i també protecció Xiaomi Shield Glass 2.0 per la pantalla.
Vaja, uns telèfons que tampoc us podeu imaginar que, tot i ser xinesos, els xinesos a poc a poc s'estan posant a uns preus que no són tampoc els que tenien al principi, eh? Però clar, si volen gamma alta...
Sí, sí, destaquen sobretot la seva càmera principal fotogràfica, Sony, també portarà zoom òptic, zoom digital, gran angular, i bueno, tot combinat amb una combinació també de pantalla, arribant a 4K 120 fps, bueno, uns dos models espectaculars, el Xiaomi 15 i el 15 Ultra.
D'aquí venen amb totes aquestes especificacions i, a més, porten una bateria de 5.410 mAh amb càrrega ràpida, que parlem de preus per al més bàsic de 1.000 euros, i arribaríem als 1.500.
Sí, com veiem, Xiaomi ha abandonat una mica, no, els preus barats, almenys amb models de gamma alta.
Igual que ha presentat mòbil, també ens ha presentat l'Spad 7 i les 7 Pro.
Sí, la mateixa Xiaomi també ens presenta tablets, a més amb molta potència i també intel·ligència artificial.
Doncs què és el que trobarem en aquestes tablets? Doncs tablets, però portades al dia amb processadors Snapdragon de 8a generació i tot el que cal amb una tablet que hem de treballar amb ella.
Sí, tablets professionals que porten ja l'etiqueta Pro, no? Venen amb pantalles de 11,2 polzades i arriben amb resolucions de 3,2K.
Doncs a partir d'aquí, preus no són tan cares com els telèfons, per això, eh?
Sí, rondaran els 399 euros la versió més senzilla de iPad, que és el Xiaomi Pad 7, i el Pad 7 Pro arribarà als 499, per tant, no ens semblen desorbitats.
També ha estat a la fira Honor. Honor ha vingut a parlar-nos d'una altra pel·lícula. No ha vingut a presentar tants dispositius, que sí que en té a l'estant, però ha vingut a parlar-nos d'un ecosistema d'intel·ligència artificial que volen fer en obert i per a que altres companyies l'adoptin.
Sí, recordem que Honor és una submarca de Huawei. I bàsicament, bueno, s'han separat, no?, per temes de competència entre Estats Units i Xina, però no deixa de ser de Huawei. I, bueno, comentaus que l'objectiu de Honor és reunir els líders tecnològics més rellevants, com Qualcomm, Google, Orange, Telefónica, Vodafone i CKH Group, per fomentar la IA accessible i sense restriccions.
Doncs què és el que volen fer-nos? Una IA que sigui comuna a tots aquests fabricants, com per exemple una IA amb una anomenada AlphaPlan, no?, que tindria eines com l'AI Image, una tecnologia que millora imatges en models locals i també fent ús del núvol si fa falta, i altres funcions, bueno, una mica perquè estiguessin compatibles aquesta IA, fins i tot ells parlen de que arribés a iOS, eh?
Sí, de moment això només ho podem veure els nous mòbils de la companyia Honor, que serien el Magic 7 Pro i el Magic V3.
De moment, clar, ells hi aposten, lògicament, als seus terminals, veurem si arriba als altres. Samsung també ha fet algun llançament. Clar, ja ho havia presentat tot, Samsung. Algo s'ha guardat per la fira? Sí, s'ha guardat el Galaxy A56 5G.
Sí, un mòbil de gamma mitja, però que, bueno, està força bé. Rondarà els 480 euros, porta 5G, porta un processador Exynos 1580 i prestacions força interessants, també en connectivitat.
Doncs sí, de totes maneres, Jordi, jo em sap greu, però si comparem amb el que fan els xinesos, per exemple, ens fan bandera de la càrrega ràpida de 45 watts.
Sí, això no destaca, eh?
Hi ha cosetes amb les que no acaba de destacar, però així tot, bueno, la resta sí que està al dia, eh? Taxa de refresc de 120 Hz, tenim bones,
sí,
càmeres...
Bones càmeres, i recordem que el Samsung acostumen a ser mòbils que són més fàcils d'utilitzar perquè porten una capa de personalització per damunt d'Android, molt facileta, i també els dissenys estan molt ben acurats, molt ben acabats.
Doncs el que diem, són mòbils que surten des dels 480 euros, si el volem amb més capacitat arribaríem als 530. ZTE també testant. ZTE ens presenta diverses coses. La primera, de la que fa més bandera, la que ensenya davant de tot de l'estant, és el Nubia Flip 2. Què és això? Un telèfon plegable. I per què en fa bandera si ara tothom fa telèfons plegables? Pel preu.
Sí, bàsicament la majoria de fabricants ens presenten mòbils plegables que no baixen dels 1.500 o 2.000 euros. ZTE ens presenta el Nubia Flip 2, que només n'hi val 700.
Vaja, és una diferència abismal, eh?
Sí, trobarem una pantalla sense plegar de 6,9 polzades, resolució 1,5K, 120 Hz, i que, a més, integra una pantalla secundària OLED de 3 polzades, notificacions.
Així, quan el telèfon està plegat, podem veure les notificacions en què està pantalleta de 3 polzades. Vaja, està estupenda la idea.
Sí, realment el trobarem com un dels mobles plegables més assequibles del mercat. I no és la primera versió, sinó que és el Flip 2, ja. Per tant, és l'evolució d'un model, ja.
Algú dirà, i per on està, per on s'escapa la llebre? La llebre s'escapa, per exemple, en els processadors, no són els topalls, no?
Les càmeres,
hem de retallar en un lloc o altre, eh? Doncs aquests són els preus. Preus de llançament, aquests 700 euros, una de les opcions més assequibles. I ZTE també ens ha presentat el Nuvia Z70 Ultra. I aquí veiem que és l'altre extrem. Aquí sí que no han escatimat, eh?
Sí, aquí trobarem un dels mòbils de Book Insignia més potents de la companyia ZTE, presentant-nos el Nuvia Z70 Ultra, un mòbil amb Snapdragon 8 Elite, 24 GB de RAM i també amb una pantalla de 6,85 polzades.
Calen 24 GB de RAM?
No ho sé.
Ells sabran, no?
M'agradaria provar-ho.
Doncs això, i fins a un tera d'emmagatzematge, bateria de 6.150 mAh.
2.000 nits de brillantor, també la pantalla.
És una pantalla espectacular, s'ha de veure a ple sol de manera estupenda, i a més és IP69, per una resistència millorada. Vaja.
Destaca un mòbil superpotent, amb boníssimes prestacions, i el preu parteix dels 749 euros.
Doncs sí, i veieu que també porta càmeres, porta teleobjectiu, triple càmera, amb una d'elles fins i tot teleobjectiu, gran angular, de tot una mica, ben calçadet, i és la política de ZTE, no? Buscar preus econòmics per mòbils que estiguin força bé. Econòmics, com sempre diem, entre cometes, eh? Parlem d'un alta gamma, arribant a partir d'aquests 700 euros. I finalment el que també s'ha presentat a la fira és el Nothing Phone. Després de setmanes d'anar-ne parlant, Nothing Phone de tercera generació, un telèfon que sempre ha anat envoltat una mica de la xarxa, no? De saber què és el que volia fer Nothing, perquè al principi havia de ser la democratització, telèfons econòmics i amb moltes altes prestacions. Bueno, sí, clar, són econòmics perquè tornem a estar al mateix. És un mòbil que han retallat de gamma de tot una mica, eh?
Sí, és un gamma mitja que utilitzen Snapdragon 7 generació 3, bàsicament gamma mitja, i bueno, amb altres prestacions com les càmeres fotogràfiques, 50 megapíxels, gran angular de 8 i un zoom òptic de 2x, pues, tampoc no destaquen en prestacions.
Doncs ha sigut una mica un bluff, i a partir d'aquí, clar, quan ens parlen de preu, sí, el preu del bàsic surt per 330 euros.
Sí, però tampoc...
Tampoc és una cosa espectacular.
Tampoc no trobo un mòbil espectacular.
La gent esperava més del Nothing, però bueno, està a la tercera generació i la gent hi eren. A banda d'aquests mòbils, 4 o 5 pinzellades més que us fem del que es pot veure a la fira abans d'anar al nostre apartat de videojocs. Sí, hi ha altres coses a banda d'això. Us destaquem alguna coseta puntual, tot i que també us podeu imaginar que també hi ha robòtica i altres coses que en parlarem la setmana vinent. La primera que us volem explicar, una de curiosa, es tracta d'Infinix. Què és Infinix? Doncs un mòbil, com explicàvem abans, amb aquell ordinador que porta un panell solar, doncs aquest mòbil també segueix aquesta política.
Sí, Infinix amplia l'autonomia dels mòbils amb una nova tecnologia de càrrega solar. Bàsicament ens ha presentat aquesta tecnologia basat també en intel·ligència artificial, i el que ha d'aconseguir és que el mòbil genera energia.
A partir del sol, o sigui, si teniu el vostre mòbil en un lloc on li toca molt la llum, és capaç de carregar la bateria.
I també amb llum artificial.
I també fins i tot, guaita, amb llum artificial. Això sí, hi ha certes limitacions. Veiem que, clar, amb la mida que té un mòbil, el panell solar no pot ser molt gran. La càrrega que ens dona és de 2 watts. Clar, ara ja critiquem. Si trobem, això no és una càrrega lenta, és una càrrega lentíssima.
Sí, però bueno, és un primer pas.
És un primer pas, clar, ells ja ens explica el fabricant que aquests 2 watts no donen ni per fer anar el mòbil. O sigui, si nosaltres estem usant el mòbil, per molt que estiguem a ple sol, acabaríem esgotant la bateria. Però en el moment en què no el fem anar, que el tenim a damunt de la taula, en qualsevol lloc, allí com deixat aparcat el mòbil, són 2 watts que a poc van entrant algo a la bateria i mira, ens donen un extra. Bueno, bé la idea, no? Més cosetes que s'han pogut veure. També Xiaomi ha presentat els Buds 5 Pro, uns auriculars espectaculars que porten fins i tot wifi.
Sí, porten wifi, també àudio sense cap pèrdua i, per tant, una qualitat de so excepcional.
Doncs una de les coses que es pot veure, perquè veieu que també hi ha altres coses a banda de mòbils, eh?
40 hores d'autonomia, també, eh?
Home, no està gens malament, però uns auriculars 40 hores, eh?
Sí.
Per aquells que s'obliden sempre de carregar-los. També han vist altres pel·lícules de Xiaomi com el Watch S4, i aquí també veiem que no està gens malament, és un rellotge, eh?
Sí, és un rellotge intel·ligent, amb pantalla AMOLED, 1.500 nits i 15 dies de bateria.
Sempre aquests 15 dies és allò relatiu, amb els rellotges ja se sap que els 15 dies és en funció de l'ús que en fem, eh? Si sou dels que esteu tocant constantment, és difícil arribar a aquests 15 dies. Com sempre en aquests rellotges, doncs, més endavant, eh? Més cosetes, 150 modes esportius, GPS dual, de tot una miqueta. preu, doncs no és un preu car, però tampoc és dels barats, preu mig.
Sí, tindrem 159 la versió, el preu, la versió estàndard. Mm-hmm.
I també, si pot veure, TCL, per exemple, que és un fabricant de pantalles, ens ha presentat unes ulleres de realitat augmentada.
Sí, destaquen sobretot pel seu disseny compacte, un pes només de 76 grams, 78, perdó, i equipades amb pantalles d'alta resolució, per tant, arribant a 3K.
Doncs, sí, és important, algú dirà alta resolució, però una pantalleta sí, perquè la tenim molt a prop i es veu de seguida el píxel, eh?
Sí, bàsicament, les pantalles que hem de tindre amb unes ulleres de realitat augmentada o virtual han de ser de moltíssima qualitat.
De totes maneres, ens crida l'atenció, no?, que per una cosa que està tan propera a la nostra vista hi hagin incorporat coses com poder arribar a puntes de 2.500 nits de brillantor. A veure, si ens quedarem secs, ara, eh? Tanta potència. Són cosetes que es poden veure als estants i, de fet, n'hi ha moltíssimes més. Aquest ha sigut una mica repàs d'algunes de les coses que ja s'han presentat a la fira i que s'hi poden veure. Jordi, anem a parlar de videojocs, perquè avui anem en format compacte i ja entrem directament a parlar de videojocs. Comencem a parlar de videojocs i comencem a parlar de Rockstar i d'una compra. La gent de Rockstar ha tret la cartera.
Sí, bàsicament estem més en un moment, no?, que les companyies, algunes cauen, algunes desapareixen, algunes despedixen gent, i sembla que Rockstar, no?, la que desenvolupa el GTA, però sembla que les coses no li van tan malament, i acaba d'adquirir un estudi que s'anomena Video Games Deluxe, que ha fet jocs força interessants. Per tant, una companyia que sembla que li va força bé.
Això sí, li canvien el nom, ja no es dirà així Video Games Deluxe, sinó que li diran Rockstar Australia.
Sí, sí.
Bueno, era d'allà la companyia.
Que Rockstar és sobretot popular per això, pels videojocs GTA.
Jocs de la setmana. Vinga, va, algunes propostes per jugar aquesta setmaneta, si us heu d'estar a casa i el cap de setmana que ve, que diu que la meteorologia no pinta extremadament bé. La primera, Two Point Museum.
Sí, us parlem d'un joc curiós que bàsicament ens permetrà gestionar institucions. Després d'haver fet ja un videojoc de gestionar hospitals i les universitats, ara podrem gestionar un museu.
Apassionant, també, eh? Però hi ha simuladors per a tot.
Sí, sí, a part, diguem que tots els, o molts els desenvolupa aquesta companyia, Two Point. Bàsicament ens permetrà gestionar 5 temàtiques de museus, des de prehistòria, vida marina, sobrenatural, ciència i espai.
Tota la gestió d'un museu. Doncs mira, un joc que tenim per a ordinador, per a PlayStation 5 i per a les Xbox. Què s'hi fa amb un gestionar un museu? Doncs des de cobrar entrada fins a buscar peces, no?, i portar la col·lecció.
Sí, sí, pot ser interessant.
La següent proposta ja és interessant simplement pel nom, Carmen Sandiego.
Sí, un nom clàssic de videojocs i bàsicament de nens potser hi havíem jugat, i el que ens fa és bàsicament un videojoc que s'ha convertit, més que abans era una lladre, s'ha convertit en heroïna i ara serà l'encarregada de recórrer el món, resoldre puzzles, buscar pistes i també usar un equip avançat de tecnologia per trobar i tancar els dolents del vile.
Doncs aquesta és la proposta. Carmen Sandiego, un joc que a més tenim, vaja, crec que per a totes les plataformes, perquè ja és fins i tot per a mòbils, eh?
Sí, des de PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations i també les Xbox i, com diu l'Oriol, Android i iOS.
Següent proposta, Age of Mythology Retold.
Sí, us parlem també d'un clàssic que va sortir el 2002 i molts, diguem que ens van tornar bojos, no?, amb aquest Age of Empires, on trobàvem criatures mitològics, poders divins, i podríem jugar amb aquest videojoc fantàstic.
Doncs ara podem tornar a triar, a posicionar-nos, a agafar bàndola.
Sí, podrem escollir els déus grecs, els nòrdics, els egipcis, els atlantis i també ara els xinesos.
Doncs què és el que hem de fer? Desenvolupar un imperi.
Desenvolupar un imperi i acabar amb aquells que gosen enfrontar-se a nosaltres. Aquest Age of Mythology. Un Age of Empires, però amb déus.
Doncs disponible per a ordinador, PlayStations totes i també les Xbox totes. Següent proposta, War Robots Frontiers.
Sí, un altre típic, no?, perquè últimament surten molts jocs de robots. És un joc que ens permet manejar robots gegants, entrar directament en aquesta llista, i és un joc que bàsicament trobarem lluita amb aquest tipus de personatges, amb robots gegants.
Doncs això és el que hem de fer, manejar robots per a fer la guerra, per a lluitar. Bueno, ara n'hi ha molts de jocs d'aquesta línia, com dies, de robots, de tot tipus.
Sí, sí, estan molt de moda, també per a mòbils, i també, evidentment, s'estan ficant de moda pues, amb aquest War Robots, que està disponible per a PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Doncs aquests són els jocs de la setmana. I abans d'acabar el programa, sempre tenim un apartadet per parlar d'una pròxima estrena. I hem de parlar de la Pax Romana. També ens portes enrere, ara.
Sí, us parlem d'un dels clàssics, que és l'Anno 117. I basat, com diu l'Oriol, amb la Pax Romana. Per tant, trobarem una combinació única de construcció urbana, tot ambientat amb el món i l'època romana, i haurem de construir pues, i evolucionar l'economia, les ciutats, tot amb resolució 4K, també diplomàcia, combats i un joc fantàstic d'estratègia, un dels clàssics, l'Anno.
De fet, quan han fet tantes expansions i versions és perquè no, la saga aquesta no decepciona.
Gens ni mica.
Doncs serà un dels jocs que tindrem ben aviat. Encara no tenim la data exacta, per això haurem d'esperar una miqueta, però el tindrem aquest any. Doncs amb aquest arribem ara sí al final del programa. Només recordeu que tenim en marxa un concurs que hi podeu participar a través de la web de ComsOnline, que és comsonline.com, i a més és fàcil participar i només cal respondre a una pregunta, que és ciutat on es celebra el Mobile World Congress. I tenim quatre opcions.
Sí, tenim quatre opcions, Barcelona, Balaguer, New York i Madrid.
N'hem parlat avui suficientment, ja sabeu on és segurament. Aneu a la pàgina web de ComsOnline i deixeu la participació. Doncs amb això ara sí arribem al final del programa d'avui. La setmana que ve hi serem amb més mobile, no, Jordi?
Amb més mobile, sens dubte.
Doncs la setmana que ve us explicarem més cosetes del mobile, tot el que ja hagi donat de si la fira un cop tancada i també altres novetats que hagin tingut al món tecnològic. Fins la setmana que ve.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.